missatge maco, jo crec que no sé. Itàlia sempre queda en bon lloc, o sigui, és igual el que faci.
Molt bé, doncs arribem a les 11 del matí. Bullet informatiu i de seguida tornem amb més continguts aquí al Badalona Matí. Fins ara.
Que vagi bé. Lui que me ha lasciato indietro.
Ràdio Ciutat de Badalona. Notícies.
Bon dia, bona sintonia entre Interior i l'Ajuntament en la reunió per abordar la seguretat a Badalona. Les dues parts s'han trobat aquest dilluns després del tiroteig de divendres al barri de Sant Roc, que ha implicat un reforç de la presència policial durant tot el cap de setmana a la zona. Malgrat aquest incident, la conselleria fa un balanç positiu de la seguretat de la ciutat i es compromet a coordinar-se per combatre la multireincidència, la tinença d'armes i la prevenció d'ocupacions. La trobada ha servit també per posar data a la Junta de Seguretat Local, que es farà el 21 de març. Escoltem la consellera Núria Parlon, qui assegura que l'augment dels actes delictius a Badalona s'ha d'entendre com una bona actuació dels cossos policials.
Hi ha una molt bona coordinació, hi ha un increment de fets coneguts, això sí que ho podem dir, que hi hagi un increment de fets coneguts a una ciutat com Badalona vol dir que hi ha bona activitat policial, que hi ha eficàcia policial, que s'està actuant, que s'està doncs, evitant a determinats delictes i actuant sobre aquests delictes.
Per la seva banda, l'alcalde Xavier García Albiol ha volgut destacar la bona sintonia entre Interior i l'Ajuntament, així com la coordinació entre Mossos i Guàrdia Urbana. Albiol assegura que aquesta feina està donant bons resultats i que l'evolució dels delictes que afecten més els ciutadans, diu, és positiva.
Aquells delictes que són els que afecten més en els ciutadans en el seu dia a dia, doncs aquests delictes, l'evolució a la ciutat de Badalona, doncs, apuntant, és positiva, no? És esperançadora. Per tant, aquest és l'element, un dels elements als que jo em quedo.
Ara, amb la vista posada a la Junta de Seguretat del 21 de març, on s'analitzaran al detall les dades de criminalitat de Badalona, queda encara pendent xifrar quants nous agents de Mossos aniran destinats al Barcelonès Nord. De moment, la consellera Parlon, tot i no concretar xifres, ha reconegut que cal més capacitat operativa i ha afirmat que la Regió Nord és una de les prioritats de la Generalitat. I més de 4.800 individus sense domicili fix de Badalona, l'Hospitalet, Santa Coloma, Cornellà, Terrassa i Sabadell, entre altres municipis, es van empadronar a Barcelona l'any passat. Així ho afirma un informe de l'Institut Municipal de Serveis Socials, que ha conclòs que la por de perdre prestacions socials ha disparat els empadronaments sense domicili fix a la capital catalana. L'estudi també ha constatat que cada cop hi ha més ciutadans que viuen a municipis de l'entorn de Barcelona i que es troben amb greus problemes per poder regularitzar la seva situació i empadronar-se, sent Badalona una de les ciutats on més dificultats es troben. Escoltem la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Fuertes.
El que és evident és que Barcelona té, d'una banda, un compromís claríssim en poder fer efectiu aquest dret. A més, és una obligació de l'administració i el que té són circuits per poder garantir al màxim possible aquest dret.
Fuertes ha remarcat que seria desitjable que les poblacions on empadronar-se és farragós seguissin l'exemple de Barcelona i fessin més accessibles aquests tràmits. I 2.000 casos atesos a la unitat especialitzada de Covid persistent de Can Ruti des de la seva obertura al juny de 2020. D'aquests, només el 7,6% ha aconseguit recuperar-se en aquesta unitat pionera al país. 5 anys després de l'esclat de la pandèmia, la medicina encara no té respostes per abordar aquesta malaltia plena d'incerteses. Aquest febrer s'ha posat en marxa un assaig clínic d'un nou fàrmac i es preveu que els primers resultats es donin a conèixer el 2026. I en esports, el Joventut recupera avui tots els seus efectius després que Artem Pustovi i Jani Crac juguessin ahir el seu últim partit de les finestres FIBA contra Portugal i Gran Bretanya, respectivament. Els dos jugadors de la penya no jugaran al pròxim europeu perquè la seva selecció no s'ha classificat. Qui tampoc jugarà a l'europeu és Michael Rusic, perquè la selecció de Croàcia també ha quedat fora. Tot i els cants de sirena del bàsquet dels Estats Units, Rusic assegura que està centrat en el Joventut.
Solo estoy concentrado en esta temporada con la peña y en el fin de la temporada voy a decidir qué va a pasar.
D'altra banda, el club està movent que pel proper 30 de març, coincidint amb el dia que es va fundar la penya, hi hagi una gran festa a l'Olímpic perquè al matí el Joventut Femení rebrà el València i a la tarda els de Dani Miret rebran el Barça. La idea és que hi hagi una festa durant tot el dia dins i fora del Palau Olímpic. Tenim 11 graus de temperatura a Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona. Serveis informatius. Ventura Floristes, amb més de 95 anys d'experiència.
L'aire ens guia en cada treball. L'olor ens transporta en el temps. Els colors ens porten a cada estació.
Tot això ho posem en cada creació amb flors, decoració amb plantes o tallers que preparem.
Ventura Floristes, l'experiència feta creativitat i sensibilitat.
President Companys 18 de Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
Badalona Matí, al 94.4.
I arrenquem aquesta segona hora del Badalona Matí i ho fem parlant de mediació amb membres tècnics del Departament de Mediació de l'Ajuntament de Badalona. I són la Laura Hernández, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I avui ens acompanya també en Martín Abut, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Comencem parlant, recordant doncs, en què consisteix aquesta figura de mediació, no? Del mediador.
Sí. Mira, nosaltres el servei de mediació el que fem és fer com de pont entre les parts que pateixen algun conflicte de convivència. Hi ha mediadors, bueno, hi ha la mediació, de convivència, hi ha mediació mercantil, hi ha mediació empreses, hi ha molts tipus de mediació. Nosaltres concretament a l'Ajuntament fem mediació bàsicament de totes aquelles relacions de convivència.
Convivencial, eh? Com feu vosaltres per identificar doncs, en quins assumptes sí que podeu intervenir i en quins no? En quins aspectes, diguéssim, de la vida vosaltres podeu aportar la vostra expertesa també per mirar de resoldre un conflicte?
Sí, això és important i sobretot és el que justament veníem a parlar avui, perquè el tema és aquells conflictes de convivència, aquells conflictes que patim o que, coses que ens passen per la raó de conviure o de proximitat, no? Com per exemple podria ser pues, un conflicte que tinc amb una veïna, un conflicte que tinc amb un company de feina, un conflicte que tinc familiar, amb amics, tots aquells conflictes com molt quotidians del dia a dia que podríem resoldre parlant. Vale? Després tenim conflictes d'una altra magnitud que ja requereixen potser pues, altre tipus d'intervencions més policials o més adversarials com un jutjat.
Molt bé. Com una mica estructurem la xerrada d'avui, que vosaltres havíeu preparat també alguns punts per anar explicant també als nostres oients en què consisteix la feina que feu al departament, no?
Sí, doncs, per començar voldríem situar en aquest context que dèiem, no?, d'aquells conflictes que podem resoldre mitjançant el diàleg, no?, de parlar amb una persona amb la qual ja tinc una relació, per mínima que sigui, vale? I el que és molt important és com ens situem nosaltres davant d'un conflicte, com em situo jo, quina responsabilitat tinc davant d'aquest conflicte, perquè sí que és veritat que el conflicte el tinc amb una altra persona, però jo no puc controlar el que fa, no?
Com... Jo et refereixes com a usuari, eh?
No, ara parlo com
del
una
servei.
Persona, qualsevol persona que tingui un conflicte. Sí. Ara, sí que el que volem una mica transmetre és que pot fer una persona, abans de venir al servei de mediació, com pot una persona intentar resoldre aquest conflicte, d'acord? ¿Vale? Aleshores, el tema seria, jo tinc un conflicte, què puc fer? M'haig de mirar una mica a mi. Quin és el meu paper en aquest conflicte? Moltes vegades les persones es situen en una situació de víctima. Soc víctima o soc responsable? No sé, podríem tenir una mica d'aigua, que tinc...
Ah, ara els meus companys ¿vale? et portaran un gotet d'aigua.
Això, soc víctima o soc responsable? És natural que ens sentim víctimes de vegades quan les persones ens... Bueno, facin un conflicte, perdoneu, eh?
El parlar, diguéssim, en directe ja ho té, això,
sí.
Que una vegada...
Sí, pues això.
Que a vegades entra la calefacció, una cosa que té la boca seca.
Sí, gràcies. Doncs pues això, no? Jo em puc sentir víctima perquè sento que l'altra persona m'està fent alguna cosa, m'està molestant, però jo tinc una responsabilitat, tot és molt lícit sentir-se víctima, però si jo em quedo en la posició de víctima, li estic donant la culpa a l'altre, aleshores jo no haig
estàs
de fer res.
Estàs traslladant tota la responsabilitat. No?
Sí, jo no haig de fer res. L'altre té la culpa, doncs m'espero que l'altre faci alguna cosa, que l'altre deixi de molestar-me, que l'altre deixi de fer això que està fent, no? Aleshores és molt important tenir molt clar que nosaltres som responsables també, que podem fer alguna cosa amb aquest conflicte que d'alguna manera estem patint, no? Una altra cosa és tenir molt clar, un segon punt seria, jo vull resoldre això, això que em passa, perquè potser, bueno, mira, prefereixo passar del tema, no? I evitar aquest conflicte, o realment el vull resoldre. O el vull resoldre o vull tenir la raó. O sigui, em poso al davant d'aquesta persona, el que vull és guanyar, vull tenir la raó. O vull dir-li quatre coses i quedar-me a gust i ja està, no? Realment, vull resoldre aquest conflicte, m'importa la relació que tinc amb aquesta persona, que demà l'hauré de tornar a veure a la feina o me'l trobaré a l'ascensor, no? Vull dir, realment, vull resoldre. I després, com em situo jo davant d'aquest conflicte? Soc capaç de... quines eines tinc, no? Soc capaç de parlar amb aquesta persona? Realment vull parlar amb aquesta persona? Això que dèiem, no? De cuidar una mica aquesta relació, perquè al final són persones amb les que hem de conviure.
I si no et trobes capaç d'interactuar directament, doncs busca aquesta ajuda, no?
Exacte. Que s'ofereix. Correcte.
Com ens hauríem de comunicar amb aquella persona amb la qual tenim un conflicte?
Clar, avui havíem pensat això precisament, no? Una mica a donar, doncs, a la ciutadania i als oients, doncs, una sèrie de tips, de consells o recomanacions que també des de la pràctica mediadora creiem que poden ser útils, no? En el dia a dia, i per nosaltres també que els utilitzem, no? En primer lloc, sí que volem posar molt d'èmfasi en la comunicació assertiva i la comunicació no violenta, que no deixa de ser una comunicació directa, eficaç, que el que pretén és transmetre tot el que són els nostres desitjos, necessitats i creences a l'altra persona d'una forma clara, no? Que no sigui hostil, que pugui, doncs, interpel·lar a l'altre, sense que l'altre, doncs, pugui sentir-se, doncs això, no? Doncs ofès o contrariat, no? Llavors, com ho aconseguim, això? Ho aconseguim de diverses maneres. Hem de mirar de ser el més objectius possibles, descrivint la situació que, per exemple, ens ha interpel·lat o que ens ha generat algun tipus d'inquietud. Hem de parlar des del jo, en primera persona, i no des del tu. També hem de mirar d'expressar el que necessitem o què ens ha passat, no? Quina emoció se'ns ha mogut, i també saber fer peticions a l'altra persona. Això en el dia a dia, doncs, a vegades costa, perquè tenim, doncs, les nostres dificultats o potser travessem un moment difícil, però, per exemple, no és molt diferent dir, doncs...
Demanar més que no pas ordenar.
Correcte, no? És a dir, quan, per exemple, parlem des del jo, per exemple, vull tenir la casa ordenada. És molt diferent de dir, jo necessito tenir la casa ordenada, que no... Tu ets un desordenat i em dones doble feina. No? És a dir, és un tipus... El missatge que volem fer arribar és el mateix, és a dir, hi ha una necessitat no coberta, en aquest sentit, doncs, que la casa estigui ordenada, però com li fem arribar a l'altre, doncs, depèn molt de nosaltres. No? Llavors, el que implica l'assertivitat precisament és això, no? És fer aquesta escolta interna de què és el que necessitem nosaltres, tenir-ho clar i expressar-ho d'una forma que l'altre, doncs, pugui apel·lar als nostres sentiments i necessitats i d'aquesta manera... connectar amb nosaltres i entendre el que necessitem. En canvi, si parlem des del dit, que diem des de mediació, no? Des del tu no fas, tu no sé què, doncs sí que és inevitablement aixecar defenses amb l'altra persona. Això seria la famosa assertivitat que sempre la recomanem molt, no? De saber-se expressar.
I això com feu un cas d'atenció a la ciutadania amb un cas de mediació? Els hi expliqueu a totes dues parts que intentin adoptar, doncs, també que aquests recursos pel que fa a la comunitat per evitar que el conflicte s'agreugi?
Per descomptat, de fet, una de les nostres funcions precisament és dotar d'eines i recursos, sobretot molts cops comunicatives, no? Per mirar que aquestes persones, si han arribat a mediació, és perquè pels seus propis mitjans, doncs, no han sabut arreglar aquesta situació o tenen limitacions o tenen interès a millorar-la, acudeixen a nosaltres i precisament nosaltres els acompanyem i els hi podem donar, doncs, com aquests tips, no? De nivell de com s'haurien de comunicar o una mica donar aquestes eines perquè ells en el dia de demà, doncs, poguessin comunicar-se d'una forma més efectiva i que els més potenciadora, al final.
Molt bé. Això pel que fa a l'assertivitat, i a aquesta comunicació no violenta. Dieu escoltar les paraules i les necessitats i diverses tècniques.
Correcte. Això és la famosa escolta activa. Una cosa és el que seria el contingut verbal del que ens diu la persona, que és molt important, i també el contingut no verbal, és a dir, totes les emocions, sentiments que se li mouen a aquella persona en aquell moment d'escoltar-la. Val? És algo molt habitual les persones, no, perquè com tenim les nostres pròpies, estem més connectats amb les nostres connexions mentals, no, i a vegades no prestem la suficient atenció al que ens està dient l'altre i tendim, per exemple, no, doncs a donar consells, a donar una opinió, i realment el que necessita aquesta persona és que l'escoltin, no, i que l'entenguin. Llavors, com ho aconseguim, això? Ho aconseguim amb tècniques, tampoc ens posarem molt profuns, no, per no allargar això, però sí que el parafraseig i la reformulació serveix molt, és a dir, bàsicament reproduir el discurs que ens ha dit una persona de la manera més descriptiva i objectiva possible i dir, val, doncs, dius que has sortit de la feina, que has tingut una situació difícil perquè doncs, t'ha pitat un cotxe, llavors tu estaves molt nerviós, no sabies com actuar, t'ha costat trobar aparcament i ara doncs, et sents enfadat per això. T'he entès bé? Sí, és això. Doncs, fer un exercici senzillament doncs, de reformular una mica, escoltar i replantejar el que ens ha dit la persona fa que, per una banda, nosaltres verifiquem si l'hem entès, aquella persona, i per altra banda, que efectivament doncs, ella se senti escoltada i tota aquella càrrega emocional que en aquell moment arrossega aquella persona pugui reduir. I això, doncs, inevitablement, més endavant, doncs, pugui facilitar que tinguem un diàleg més serè o que puguem construir més en positiu si hem pogut gestionar aquestes emocions més del moment.
Ser flexibles, aquesta també seria una recomanació, no?
Correcte, sí. Molts cops es tendeix a confondre flexibilitat amb feblesa o de fugida, no? I res més lluny de la realitat. Precisament en mediació el que ens interessa és explorar tots aquells grisos, no? És a dir, sí que hi ha situacions a la vida que implica un blanc o un negre, no? Però hi ha moltes altres en què sempre hi ha grisos, no? Hi ha moltes vegades que hi ha grisos, amb la qual nosaltres hem de fer un esforç com a persones, com a mediadors, doncs, a buscar aquests grisos, perquè al final tenir una mentalitat oberta i flexible ens ajuda doncs, a trobar solucions oportunes a situacions que d'altra manera, si ens atrinxarem en el blanc o el negre, segurament no avancem. No? Llavors, a nosaltres ens agrada utilitzar una frase de Manuel de Pedrolo, que és precisament no, que entre la intransigència i la feblesa i la flexibilitat. I des d'aquí, des d'aquesta posició, és quan precisament estem en aptitud per poder avançar en situacions que aparentment no tenen solució. I que
sí aconseguir
que
consensos, eh? No ser una branca rígida, sinó maleable, no? Que pugui també arribar a aquests acords tan necessaris. D'aquesta ens explicava, d'aquesta manera ens explicava el Martí, no? És com un pot afavorir aquesta comunicació davant d'una necessitat de mediació, no? Quins són, diguéssim, els paranys en els que no hem de caure a nivell comunicatiu, Laura, que és el que no en recomaneu, diguéssim, a l'altre extrem, no? Sí. A l'hora d'abordar una problemàtica.
Una de les coses que sempre diem que és molt important en mediació, sempre diem de separar la persona del problema. Quan diem això, el que volem dir és que és inevitable, a més, quan parlem de relacions de convivència, que coneixem a l'altra persona en major o menor mesura, però coneixem, sabem coses de la seva vida moltes vegades, moltes altres ens les imaginem en funció de com ens relacionem, no? I aleshores, moltes vegades és inevitable anar més enllà i dir és que aquesta persona és així, és que, no? Centrar-nos en com és aquesta persona, per què ens ho està fent, quines coses li deuen passar pel cap, ens fent no? molts imaginaris sobre la persona i no ens centrem en el problema en si mateix, no? Aleshores, és important poder fer aquesta separació, no? Que no és fàcil, no diem que sigui fàcil, però sí que seria important fer aquest esforç de dir no, ara ens està passant això, ha passat aquesta cosa en concret, intentem resoldre aquest problema. Si ens centrem en el problema, és més fàcil poder resoldre el problema. Si ens centrem en la persona, potser volem canviar la persona i això no ho aconseguirem, no? No es tracta d'immediació, ens passa el mateix, no? Quan ens venen les dues parts, la idea no és canviar a les persones, sinó resoldre el problema.
Molt bé. Generalitzar o ser concrets? Què recomanes?
Sí. Igual que hem de concretar el problema, hem de concretar també aquesta forma de comunicar-nos en el sentit de que tendim això, no? També de utilitzar molt el sempre em fas això, no? És que sempre em fas el mateix, no? I és una cosa molt, una mica abstracta, no? I a més el sempre
en el sempre s'inclou en moltíssimes situacions.
Exacte,
no?
I segurament no és sempre, no? Sempre o mai, no? És que mai m'escoltes, mai em deixes fer o mai... Aleshores, entrem en això i, a més, aquesta forma de comunicar-se també suposa un atac. T'estic dient el que tu, no?
El que no
deia el Martí, que ja explicava
bé, no?
De no posar el dit, no? És que tu sempre, és que tu mai... Aleshores, aquestes generalitzacions, que són molt fàcils, que ens surten d'una forma molt natural, si les evitem, doncs, facilitarem que sigui la comunicació més efectiva.
Molt bé. També, no?, sempre diuen, respira, no? I inhala aire tres vegades abans, doncs, de dir allò que et ve a la boca, no? I així també podràs digerir-ho més, pensar-ho...
Sí, això ho relacionem també amb el que dèiem al principi de
conèixer... No ser impulsius.
Conèixer-te una mica tu mateix de com jo gestiono els conflictes, no? Hi ha gent, doncs, que és això, més impulsiva, gent que és molt, que evita molt els conflictes perquè no vol problemes, no? Hi ha gent que tenim... Jo em posaria, tot i ser mediadora de vegades, no? És una persona que d'entrada, ostres, no estic a gust amb els conflictes, no m'agraden i intento evitar-los, no? I de vegades això tampoc ajuda, no? Aleshores, situar-te una mica en aquest punt, per saber que potser si vaig a la primera de canvi a dir-li és que tu ets i tal, segurament no ajudaré a resoldre el conflicte, no? I en aquest sentit també parlàvem d'esperar el moment adequat, no? Esperar el moment adequat no és estar, bueno, que vingui el moment per si sol, no? Sinó també tenir en compte...
O propiciar-lo, no?
Propiciar-lo, moment... potser dir-li a aquesta persona, no? Podem parlar, en quin moment podríem parlar, no? Mm-hmm. I preparar-ho una mica. Potser ara no és el moment, potser comença una conversa i en mitja conversa te n'adones que no estan bé, potser ara no és el moment, ser capaços de deixem-ho estar i parlem demà, no? Mm-hmm. O fins i tot tu tens moltes ganes de resoldre el conflicte i et trobes a la persona en aquell moment i tu tens tantes ganes, no?, de trobar aquella solució o d'acabar amb allò, que l'agafes i escolta, tal, i potser aquella, per aquella persona mm-hmm. no és el moment... té pressa o no està en el seu millor moment i això pot propiciar que no ajudi a arribar a un bon acord.
I evitar precisament també aquesta comunicació no assertiva, l'altra banda, diguéssim, sí. L'altra cara de la moneda que també assenyalava abans el sí. Martí.
Era justament això, seria tot el contrari, no? Quan ens comuniquem, doncs, el to de veu, no? Cridar, atacar, fer judicis de valor, uh-huh. insultar, no? I ens podem anar a uns extrems que això... potser hi ha gent que dius, bueno, m'he quedat molt a gusto, no? Però segurament no solucionarà el conflicte ni ajudarà la relació.
Conclusions, Martí, sí que depèn de nosaltres la resolució d'un conflicte, no? Una mica podria ser una de les claus que ens heu anat assenyalant també al llarg d'aquesta descripció de com abordar-lo de la millor manera possible.
És correcte, hi ha una part que sí, sempre depèn de nosaltres, precisament, una de les conclusions seria aquesta, precisament, el que apuntava la Laura al principi, doncs, des de quin barret ho fem, no?, quan enfrontem un conflicte, és a dir, des de la responsabilitat, des del vull guanyar l'altre, el vull sotmetre, des de vull aprendre d'això, vull millorar, vull sentir que tinc la capacitat per millorar la meva situació personal... o no. És a dir, és una mica aquesta reflexió interna que també hem de fer. De fet, gràcies als conflictes també ens ensenyen molt de nosaltres mateixos i dels altres, i és una gran oportunitat, de fet ho diem sempre, que és una gran oportunitat també per aprendre d'un mateix i de les situacions que ens van venint en el decurs de la vida. Per altra banda, doncs, com hem dit, no, hi ha diferents formes de comunicació, nosaltres sempre optem per la comunicació assertiva i no violenta, precisament apel·lant això a les necessitats, a les emocions i defugint de qualsevol forma de comunicació agressiva, passiva, que pugui malmetre o ser, per així dir-ho, disfuncional o no potenciadora d'aquell context. Per altra banda, també el que hem dit de la flexibilitat, és important doncs, mantenir aquest marge, no?, dels grisos, sempre és important optar per fórmules que s'allunyin de les situacions polaritzants, que diem, no?, del blanc al negre, que si no és fàcil que ens atrinxarem cadascú a la seva trinxera, i això no ajuda a avançar en el conflicte. Llavors, també com a últim, doncs, si mai ningú necessita un cop de mà o necessita explorar la mediació, perquè crec que pot ser un recurs interessant per la seva situació, doncs pot venir amb nosaltres.
Laura, Martí, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat avui al Badalona Matí i que vagi molt bé. Fins a pròxima.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia. Adéu.
Badalona Matí. Transforma el teu negoci amb el kit digital i emporta't un portàtil.
Amics Informàtica, t'ajudem a tramitar la subvenció fins a 12.000 euros dels fons europeus Next Generation.
Amb el nostre kit digital, desenvoluparem la teva web, la gestió de clients, la factura electrònica o la botiga online.
Tot sense cap cost per la teva part.
No deixis passar aquesta oportunitat. Truca al 93 464 6120.
Estem a Badalona. Som mitsinformatica.com.
Ventura Floristes, amb més de 95 anys d'experiència.
L'aire ens guia en cada treball. L'olor ens transporta en el temps. Els colors ens porten a cada estació.
Tot això ho posem en cada creació amb flors, decoració amb plantes o tallers que preparem.
Ventura Floristes. L'experiència feta creativitat i sensibilitat.
President Companys 18 de Badalona.
Casa l'avi és plena de records, fotografies de dinars familiars, pel·lícules de quan es van casar els pares, de quan nosaltres érem petits, de les festes de Nadal. Hem d'evitar que tot aquest material es perdi.
A Videolab digitalitzem tots els formats. Vídeo 8, VHS, telecine, fotografies, diapositives, cassets. Consulta'ns a videolab.es o truca'ns al 93 200 5400.
Gràcies a Videolab, els records familiars duraran per sempre.
Unió de les Segones Oportunitats és una associació amb seu a Badalona que dona una nova vida a roba, a mobles i objectes de la llar, mentre que ofereix també una segona oportunitat a persones migrades. El projecte, a més, recentment ha estat reconegut amb un premi de l'ONU Immigració. I al capdavant de l'entitat doncs hi trobem una dona. Ella és la Yolanda Poli. Què tal?
Hola.
Molt bon dia. Què significa per tu, Yolanda, aquest reconeixement de l'ONU?
Realment s'ha de dir que portem 4 anys treballant i que tinguéssim aquest reconeixement, això realment... Hi ha el reconeixement cada dia, no? Mm-hmm. Ja veus les companyes, no? Les usuàries, les dones del propi territori, no? Que ja veus que la seva vida va canviant, no? Cada vegada més, no? Però aquest reconeixement també és una manera de dir que a diferents llocs podem estar-hi també.
Mm-hmm.
Que es vegi que estem, que hi som i que aquest reconeixement no és només per la nostra entitat, però totes aquestes entitats de dones migrades, de persones migrades que estan reinventant-se, uh-huh. és un reconeixement per això també, la veritat. Que
molt bé. Explica'ns quina és la tasca que feu Unió de les Segones Oportunitats i més concretament de quina manera actueu també aquí a Badalona.
Nosaltres vam començar com una botiga solidària. Uh-huh. Perquè la idea nostra va ser sempre reciclatge, donar-se una segona oportunitat a les coses. Clar, estem en el barri de la Salut, és un barri on el poder adquisitiu és molt baix, on moltes persones, el 70% són persones migrades, les altres 20 són persones autòctones, però també algun tipus de vulnerabilitat. Uh-huh. Doncs estar en aquest territori per nosaltres és un repte, però també alhora sabem per què estem allà, no? I, clar, ahir el que tenim és la botiga física, doncs és oberta a públic. Això
com vol... es diu la botiga?
També és la mateixa.
També, igual, sí, sí. Segones oportunitats.
És segones oportunitats pel mateix. Mm-hmm. Quan arribes ja veus roba, no? Hi ha roba, mobiliari, no? Ja t'adones que és un espai de reciclatge. Però ja si quan entres una mica més al fons, sí que veus una taula i ara mateix veuràs com unes màquines de cosir pel mateix, no?
Mm-hmm.
Perquè la manera de reciclar també ve de la costura, de la creativitat, de tocar les teles...
Es dona una altra funció també en aquestes peces que...
Exacte, perquè clar...
T'adquiriu a través de donacions o ja compreu també de segona mà?
La idea... En la meva ment no encaixa el concepte de comprar,
uh-huh.
encaixa més el concepte de reciclar i de donar una segona vida a les uh-huh. coses, no? Doncs clar, les pròpies companyes que fan el taller de costura recullen la roba, de la mateixa manera ho tenen ahí físicament, ho poden agafar i d'ahí transformar en altres peces.
Uh-huh.
I d'ahí també posem també una part de teles africanes, teles aquí d'altres països, per donar-li una altra tonalitat.
Que hi hagi la petjada d'aquestes persones nouvingudes.
Clar, molt necessari, molt necessari. Sí que hi ha molta gent que ja compren la roba i posant un altre tipus de tela, no? Nosaltres uh-huh. ens molt millor agafar la pròpia roba ja.
Que hi hagi tot aquest mestissatge.
Que tingui la roba, la història d'una persona i amb un altre tipus de tela, una altra història. No? Entre el conjunt arriba a ser doncs, una peça molt única, no ho veuràs en un altre lloc, i amb això fem fires, fem tot el que sigui artesania, no? Amb això, i donem suport a aquestes dones que volen emprendre o volen aprendre a cosir, la seva mare ho feia al seu país...
Que són dones del barri.
Exacte. No només dones migrades, sinó dones del barri.
Uh-huh. Quan feu aquests tallers de costura?
El dilluns per la tarda.
Dilluns?
Cada dilluns per la tarda estem ahir. Ahir vam passar un bon moment, la veritat, que va ser com un moment de sororitat, no? De la dona s'explicant la seva... No només la seva uh-huh. vivència diària, no? Sinó el seu repte també... que estic buscant ara un pis, a veure si algú de vosaltres sap alguna cosa. Estem obert al públic, això vol dir que els clients, usuaris, se bareixen. Doncs això fa que finalment...
I arriben a segones oportunitats amb totes les seves dificultats, preocupacions i alegries, no? També deies, vam passar un bon moment, però també doncs, ens comentem i compartim doncs, això.
Som moment d'autocura.
De treball que tenim, per exemple.
Exacte,
no?
Som moment d'autocura, que és molt necessari.
Molt bé. Sí, sí. Quin és el repte més gran que diries afrontes ara cada dia com a gerent també d'aquesta associació?
La part emocional. La part emocional, que està forçada a donar suport en tema d'emprenedoria, però perquè aquestes persones, aquestes dones, no, jo m'incluixo en aquest cas, puguin emprendre, és molt necessari tenir una capacitat de gestió emocional molt gran. Una persona pot voler emprendre tot el que vulgui, pot ser que ho hagi fet al seu país, pot ser que n'hi ha una dona aquí que ho hagi fet aquí durant dues o tres vegades i no ha pogut, no? Perquè després, bueno, estem en la societat, el sistema capitalista és el que és i costa molt més arribar, sobretot persones vulnerabilitzades. Per això el repte és quina mentalitat tens, no? Per poder afrontar cada dia el repte de l'emprenedoria, perquè som emprenedores, i que no sigui només un projecte com un bolet que ha sortit i ha deixat de ser després d'uns anys, no? Que pugui durant el temps, és el nostre repte, no? De ser conscient de la necessitat emocional que tenim, per això fem molt tot el que sigui relacionat amb mentoria, rebem mentoria, donem mentoria també per la mateixa necessitat, no? Perquè, clar, molta gent veuen el que fem i diuen, jo també vull fer el mateix. Sí, 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 és, però clar, amb un procés. Com nosaltres rebem suport d'altres entitats, d'altres business angels, gent que saben no, la necessitat de que sigui un projecte que duri en el temps, doncs nosaltres hem de transferir aquest coneixement perquè la persona que sigui, també veuen això, que puguin fer-lo, però que no sigui una cosa feta avui i que desapareixi demà.
Parles de dones, sobretot. Sí. Aquest és un projecte solidari, no?
Sí.
Però sobretot les usuàries són dones?
Fins l'any passat, sí. Va ser durant 3 anys un projecte bàsicament de dones. Una companya nostra, una sòcia de l'entitat, va dir, Yolanda, a veure, sí que està força bé que sigui dones, però clar, tenim fills, tenim company que han vingut en situació de vulnerabilitat severa, que han vingut amb pateres i que venen a nosaltres demanant suport. I això no és una cosa que s'ha de deixar de banda, perquè forma part del nostre dia a dia, no? Que s'apropen per les ferralles, per això, perquè desmuntem moble, perquè fem això, fem l'altre, fem donació d'aliments. Jo també, la meva companya també, o sigui, hem de ser més inclusiva. I vam dir que sí, clar, que té tota la raó. Doncs, de tant en tant, tenim suport de companys també que venen a donar suport al tema de la recollida de mobiliari. Alguns inclús saben cosir, doncs donen suport a l'hora de la costura. Estem amb el tema de la llengua, que és molt necessari, perquè moltes dones són llatines, companyes també que tenim africanes...
Feu cursos de català, sí. Castellà...
Però de manera molt més senzilla, perquè jo no sóc ningú per vendre, per dir-te que has d'aprendre el castellà i el català, i jo sóc la mestra i jo sé fer. No.
I com ho feu? Tu ensenyes?
Des de la costura, des de el parlar amb els clients, molt més suau, tranquil, sense pressió, però cada vegada van aprenent. Perquè pot... estudiar en un espai.
No la pressió d'anar a una escola, de tenir un horari marcat, sinó...
Sobretot perquè la vida és vida i passen coses. Perquè una persona pot voler realment aprendre el castellà, però moltes vegades què li passa? Que l'horari no és el més adequat. Moltes vegades són dones que treballen de manera interna i només tenen el diumenge o el dissabte per la tarda. N'hi ha companys que estan recollint ferralles i que moltes vegades l'horari... És que, clar, han de buscar-se la vida. Que s'entén perfectament, però també la cohesió social ve de trencar la barrera de la llengua. Doncs clar, si ves ahí i estem fent el curs de costura amb dones pakistaneses, lògicament serà mitjançant el castellà, però no que te siguin que ha d'aprendre això, sinó que clar, en parlaré del fil, però del fil d'una altra manera, el fil de cosir d'una altra vessant, no? Això farà que aprendrà molt més fàcilment i sabràs que és un espai segur on pots dir la teva sense la pressió aquesta.
Quin projecte tens tu o quin repte tens tu de cara al futur per segones oportunitats?
Continuar sent...
En què t'agradaria que es convertís? O potser ja és això, el que tu desitges.
Ah, la idea és que cada vegada és més un espai intercultural, un espai molt més... Com existeixen els casals de barris, que nosaltres fins i tot vam tenir licitacions de bars, de llocs així, de l'Ajuntament, i penso molt que ha d'haver-hi un espai que sigui intercultural, que no sigui només de persones xinesos que es reuneixen aquí per fer això, no? Una associació de xinesos, una associació de pakistanesos, una associació d'africans, de més tipus que n'hi ha, que no, que nosaltres com som tan intercultural, és molt necessari que hi hagi un espai així, però que sàpiga que és un espai comunitari, que no només una botiga, perquè a vegades la gent entra a la botiga i després veuen on estem treballant, no? O te fem el podcast, no? O fem lo de cosir, no?
Sí, perquè també teniu un podcast a Ràdio Pangea, sí. La ràdio de la Rotllana, el mateix barri de la Salut.
Exacte. Bueno, la idea nostra sempre és intercooperar, és molt necessari.
Iolanda, doncs ha estat un plaer conèixer, tenir-te aquí a l'estudi del Badalona Matí, i les portes estan obertes. Fins a propera.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu.
Adéu.
Ràdio Ciutat de Badalona.
Si necessites mobles de cuina, sanitaris o parquets. Visita'ns a Badagrés.
A Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
Transforma el teu negoci amb el kit digital i emporta't un portàtil.
Amics Informàtica, t'ajudem a tramitar la subvenció fins a 12.000 euros dels fons europeus Next Generation.
Amb el nostre kit digital desenvoluparem la teva web, la gestió de clients, la factura electrònica o la botiga online.
Tot sense cap cost per la teva part.
No deixis passar aquesta oportunitat. Truca al 93 464 61 20.
Estem a Badalona. Som mitsinformatica.com.
Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
El cinematògraf i especialista en so badaloní Marc Ors ha estat nomenat nou director artístic del Filmets Badalona Film Festival. El certamen, que enguany arriba ja a la seva 51a edició, és tot un referent en el món del curtmetratge i festival, prescriptor també de Premis Goya, per exemple. De fet, Ors, que és guanyador també de 7 Premis Goya, el millor so, per entre d'altres, doncs, L'Orfenat o Un monstre en ve a veure o La societat de la neu, més recentment, doncs ara haurà de compaginar també aquesta vessant més creativa amb la direcció de l'equip del Festival de Curts de Badalona, un festival que t'és molt proper. Marc, què tal? Molt bon dia i benvingut.
Bon dia, ho tinc al costat de casa. Vull dir que és baixar, comprar pa i passar per Filmets. Vull dir que és bastant...
amb aquest ordre.
Amb aquest ordre. El pa, Filmets i després tornar a esmorzar a casa.
Cal que sí que seràs el pa de cada dia.
Exacte.
Com entomes ara aquesta responsabilitat? No? Com et va arribar l'encàrrec i una mica que...
Bueno, molt agraït, sincerament, com ho va dir el Xavi, i després coneixent-ne tot l'equip, al final estic superagraït. És una experiència nova, m'agraden els reptes, m'agraden les novetats, i després pues, bueno, m'agrada també veure com és el festival per dintre, que jo crec que això és molt interessant, que sobretot es basa en veure cinema i veure curts i veure pel·lis. I després també amb la disposició de ser una mica continuista, no? Una mica, perquè jo crec que la trajectòria de 51 anys és és brutal, i el que has de fer és no destrossar-ho, intentar que això continuï de la mateixa manera i aportar el meu gra de sorra.
Clar, l'any passat, abans deia que coneixes bé el festival, de fet l'any passat el Festival Filmets també et va retre homenatge per la trajectòria i per la contribució al món del so cinematogràfic, no? No sé, em preguntava, incorporaràs algun premi al millor so, per exemple, a Filmets?
Bueno, vam aconseguir-ho aquest any. L'any del 50 vam afegir el premi APSA a millor so.
I es consolidarà.
I es, bueno, aquesta és la idea, sí, sí, jo crec que ja està posat amb les bases del següent any, i crec que sí, perquè al final jo crec que totes les especialitats, si podem, han de tindre visibilitat, que al final tot és el que conforma les pel·lis.
Estàs acostumat a rebre premis, com els Goya, com els Gaudí, no? Però la direcció de Filmets representa també un premi per tu? Ho has viscut d'aquesta manera?
Sí, perquè ho veig com una extensió al final a tot el que porto fent, que és veure pel·lícules, veure cinema. Aleshores, això fa que no només la meva especialitat es pugui executar, sinó que al final tota la visió que he tingut de cara al cinema pues la puc canalitzar sense formar part del so, no? Però i al final també forma part d'un aprenentatge a la vida. Encara que tingui ja tants anys com el festival, necessites sempre coses noves i aprendre coses noves, i estic en aquest procés.
Abans em deies, l'any passat ja es va incorporar aquest premi al so, no sé si, i deies també doncs, que t'interessa posar èmfasi en aquestes especialitats que sovint estan considerades més a germanes petites, no? Potser dins del món cinematogràfic. Entre els teus plans hi ha incorporar nous premis que posin una mica el focus també altres especialitats? Estic pensant ara en aquests Goya, per exemple, no? Hem vist com diversos badalonins optaven. Correcte. Quatre badalonins, no? Takuro Takeuchi, sí. Director de fotografia. Correcte. Amèlia Mora, pel que fa també al guionatge, sí. No? La Maria Arnal, també. Correcte. Tu mateix.
Sí, sí. Bueno, és una cosa que encara no hem explorat, però pues, si tens en compte muntatge, fotografia, direcció d'art, a veure, són molts premis, tampoc no sé si dona per tant, però sí que també, al final, com que em fico tots els berenjenals, estic a l'Associació de Tècnics de So d'Espanya. Aleshores, la meva obligació també és intentar representar aquesta especialitat, però clar, evidentment, si es crea aquesta oportunitat, pues, l'obrirem i que es doni visibilitat, i sobretot als noms que mai surten a la palestra, no?
Ja has traçat una mica quin serà aquest full de ruta de la nova etapa de Filmets amb tu al capdavant d'aquesta direcció artística?
Personalment i sincerament, encara no, perquè sí que m'estic empapant de... Pues mira, tingut una reunió amb l'Ester, amb el Xavi, de rebre tota la informació. Aleshores, jo el que vull és tindre tota la informació i poder ajudar a marcar el full de ruta, però evidentment, com comentava abans, hi ha una sinergia de fets i accions que les hem de respectar, i a partir d'allà a veure si veure cap a on podem anar i si hem de modificar alguna cosa, pues, i poder ser rellevant i realment que tingui importància, pues, poder-ho fer, no? Però una mica dic, o sigui, amb molta il·lusió per el que representa per Badalona, per Filmets mateix, i per estar pendent de poder-ho poder portar el gra de sorra.
S'ha parlat molt, no?, d'aquesta ambició també de projecció a nivell internacional, que ja ha tingut aquests últims anys també el Festival Filmets, però com a expert també del sector, creus que hi ha algun festival internacional en el qual encara Filmets pot marcar, diguéssim, doncs, tendència de cara al futur? Quins són els mercats que t'agradaria explotar?
Bueno, totalment, jo crec que Filmets, o sigui, una mica, evidentment, dins de la meva carrera o dins de la meva visió de les coses, sí que crec en l'ambició, no? L'ambició de posicionar-lo, l'ambició de visibilitat, l'ambició de que sigui un referent, no? Jo crec que m'hi fico aquí perquè considero que és un festival molt important i crec que ha de ser un referent per totes les noves generacions, per totes les escoles, per tots els productors, distribuïdors que volen donar visibilitat, perquè aquests, diguéssim, serà el nostre llegat pel futur dels que vindran, no? Jo crec que aquest seria una mica l'expectativa màxima, no? És a dir, crear algú on tingui molta visibilitat, molta força, i que realment seran els nostres directors d'aquí uns anys.
Uh-huh. De fet, en aquesta passada edició també vas fer algun taller, no?, de formació de cara també a cineastes emergents.
Sí, vam fer una trobada, bueno, explicar una miqueta la meva professió perquè poguessin entendre. I sí, jo crec que la previsió és poder fer-ho també amb altres especialitats o altres parts artístiques o tècnico-artístiques, que al final són imprescindibles en el món del cinema.
Mm-hmm. Clar, ara pensava, no?, en la teva tasca com a cinematògraf, també com a especialista del so, entenc que és una professió molt creativa, aquesta.
Sí.
O li adjudiquem més creativitat des de fora que no pas es viu des de dins?
No, té molts components. O sigui, té el component... A veure, jo crec que hi ha... Primer de tot hi ha un component d'entendre el cinema, no?, de poder entendre la part creativa del director, de com ell ha plantejat la pel·lícula, de com l'ha vist i com tu pots acompanyar-lo, no? Després, dins d'aquesta part, és la que intervé. Hi ha una part tècnica, que és el que diem sempre, que la part tècnica l'aprens i l'oblides, i aleshores el que fas és ja entres en la part creativa. És a dir, des del teu format o especialitat, és com pots ajudar que la pel·lícula creixi, de que tingui més sentit, de que l'espectador la disfruti i que tot això, pues, acabi sent el més rodó possible.
Mm-hmm. Clar, com compaginaràs o com entenc, no?, voldràs també impregnar d'aquesta creativitat que acompanya el teu ofici, doncs aquesta nova tasca també com a director artístic del Festival Filmets, o també abans deies, formo part també de l'associació, no?,
correcte,
de tècnics de so d'Espanya, o recentment també hem sabut que Telson també t'ha incorporat al seu equip, no?, com a responsable de so,
correcte,
de ficció.
Correcte. Bueno, tinc tres feines, com veieu. Una és totalment altruista, que és la de l'Associació de Tècnics de So, perquè al final és una associació que ara més estem en rellançament. Després hi ha la part que és la que ara descobriré juntament amb l'equip l'equip de Filmets. I després la part de Telson, que al final és una continuïtat a tota la feina que porto fent durant molts anys. Al final és supervisió de so en pel·lícules, fer créixer l'equip, intentar, pues, deixar el nom ja no només el meu, sinó de l'equip i l'empresa on represento, pues, el nivell màxim possible. Mm-hmm. És l'única manera de pensar. Que dic.
Ets membre també de les acadèmies de cinema català,
espanyol?
Cinema
catalana, espanyola i de Hollywood.
No?
Sí, de les tres.
Això es notarà en la propera edició del Filmets? No sé si trobarem més cares conegudes a la catifa,
sí,
vermella.
Trucarem al Richard Gere, que vingui a
per què no?
Sí, a veure, no s'ha de dir mai que no. Però, bueno, a veure, el fet d'estar a l'acadèmia americana, pues, no tinc molt accés. Però sí que, evidentment, havent treballat amb tants directors i amb tants actors i tantes productores, doncs, bueno, sempre s'ha d'explorar la possibilitat de que tinguem noms més rellevants dins del festival.
No sé si la tria del jurat del festival també recau en la direcció artística, però pensant en això, no, ara li donava voltes al cap i pensava, estem acostumats a uns jurats amb molta presència de cineastes, no?, i de productors. No sé si a partir d'ara, doncs, també veurem més presència de tècnics de so, d'una altra tipologia d'especialistes que puguin també, doncs, posar en consideració que aquest treball, no?, que es fa.
Sí, tots seran tècnics de so. No, farem una mica, jo crec que una combinatòria, no?, una combinatòria d'experiència, de nou talent, s'està acabant de construir això ja en breu, però, bueno, i sobretot gent que pugui aportar, que tingui ganes de veure cinema i que realment, pues, tingui la suficient experiència com per prendre les millors decisions de cara al festival.
Doncs, Marc, un plaer tenir-te aquí, al Badalona Matí, a Radio Ciutat, sí, de Badalona, i benvingut a la casa.
Molt bé, moltes gràcies per les preguntes tan bones.
Que vagi molt bé. Adéu. Merci.
Per recuperar el cotxe. Els concessionaris tenen 1.000 vehicles nous d'ocasió o quilòmetre zero a preus increïbles.
Visita els nostres tallers i concessionaris oficials Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, Dessa Automobiles, Jeep i Subaru.
I si el que busques és una moto, visita'ns a Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi al polígon industrial Les Guixeres de Badalona.
T'esperem a Drivin.
Tiki-taka.
Papacito, mamacita.
Oh, chipopo.
Salchicha y yo, papa. Tiki-tiki-tiki, tiki-tiki-tiki.
Oh, chipopo.
Salchicha y yo, papa. Taca-taca-taca, taca-taca-taca.
Salchipopo.
Si us esteu preguntant de què és aquesta veu que sona, és que, ja us ho vam explicar a finals de la setmana passada, no us hauria de sorprendre. Letizia Sabater ha fet parada a la nostra ciutat de Badalona, enmig de la seva gira. I ha estat aquest dissabte passat a la sala Sarau, al polígon de Can Ribó, on la nostra companya Judit Larios, a més, aprofita per fer una escapadeta per parlar amb ella sobre els seus pròxims projectes. Ahir ja escoltàvem també els responsables de la sala que deien que va ser tot un èxit i que esperen l'any que ve tornar a comptar amb la presència de l'artista, que ha avançat, per cert, que està treballant per fer un canvi en la seva carrera musical i també que està preparant un nou single. A veure amb què ens sorprendrà, perquè això està més que assegurat. Escoltem aquest reportatge de la companya Judit Larios.
Letizia Sabater és la cap de cartell d'aquest tardeu previ a Carnestoltes que se celebra a la Sala Sarau. Amb la pista de ball plena de gom a gom, l'artista barcelonina s'ha trobat un públic entregat que l'ha acompanyat a l'hora de cantar totes les cançons. Hem pogut parlar amb ella abans de l'actuació i això és el que ens ha explicat.
Letizia, cuéntanos, ¿qué canciones vas a ofrecer en este espectáculo que has preparado para el tardeo de hoy?
Bueno, lo primero, estoy encantada de estar aquí en Badalona. Sabéis que yo soy catalana, así que me hace mucha, mucha, mucha ilusión ver a mis catalanes. Y bueno, yo normalmente hago un concierto grande de unos 15 temas, de hora y media, pero en este caso los tardeos normalmente cuando es en una sala normalmente son más cortos, sueles hacer unos 4 temas y luego te haces fotos con la gente, ¿no? Porque al final en un sitio cubierto es como un poco pesado, ¿no? Demasiado en una discoteca, porque la gente ya sabéis que viene a ligar, a divertirse, a beber y a ver una actuación corta. Entonces, lo bueno siempre ve dos veces bueno.
¿Qué temas no van a faltar esta tarde?
Pues, ¿qué temas no van a faltar? Pues evidentemente no va a faltar la salchipapa, claro, por supuesto. Y después no faltará Noche Ochentera, tampoco faltará La Potra y tampoco faltará Que Hubiera Sido. Voy a hacer estos 4 temas porque al final, aunque es un tardeo noventero, pero van a poner canciones de los 90 durante toda la tarde. Entonces, aquí hay mucha mezcla. También hay muchos adolescentes, aparte de gente más mayor, que les encantan las canciones actuales, ¿no? Los temazos actuales que están triunfando. Y entonces, por eso hago un poco estos 4 temas, porque yo sé que luego van a pinchar durante toda la tarde de los 80 y de los 90. Entonces, así, un poquito, hay para todos los gustos.
Y hablando de temas actuales, no sé si estás preparando algún nuevo single ya para presentar pronto.
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, este verano tengo una gira de 200 conciertos. La verdad que estoy muy, muy contenta. Y sobre todo me encanta porque el público lo pasa fenomenal. O sea, lo canta, lo baila todo, de todas las edades. O sea, y yo digo que siempre que soy de los pocos artistas que tiene entre gente de 5 años a 90 años, pasando por todas las generaciones. Entonces es alucinante, ¿no? Es precioso. Y el proyecto que estoy ahora preparando es un proyecto que me apetece muchísimo. Entonces voy a pegar un poquito de cambio en mi carrera, pero no por nada, sino porque en un concierto tienes que tener un poco de todo. Entonces canciones graciosas y divertidas ya tengo muchas. Entonces llevo un año preparándome con la coach de Mónica Naranjo. Y entonces, la verdad que he perfeccionado la técnica vocal muchísimo. Y entonces, pues voy a empezar a hacer un giro. Y el proyecto que tengo, pues es un proyecto que es la primera colaboración que voy a hacer. Y la voy a hacer con el DJ que sacó el número uno de los temazos el año pasado, que fue el remix de La Potra Salvaje. Se llama Fernando Moreno y es un DJ maravilloso. Y que es, o sea, es como el David Guetta de España haciendo remix. Entonces vamos a hacer la primera colaboración juntos. Y para este tema de verano, pues va a ser un temazo que va a ser un remix con un ritmazo muy rollo potra salvaje, espectacular, o sea, espectacular. Entonces ahí ya voy a empezar un poquito a pegar el giro y hacer canciones, digamos, por ejemplo, la de este verano es muy empoderada, o sea, es una canción que es especial para las mujeres, es muy empoderada. Y entonces, bueno, pues la vamos a hacer juntos y sobre todo lo que quiero decir es eso, que voy a empezar a sacar canciones con unas letras un poco más profundas, ¿vale? Porque, a ver, canciones divertidas, graciosas, cachondas, sexuales, todas esas tengo ya muchas, entonces a mí me gusta tener variedad dentro de un repertorio en un concierto. Entonces, bueno, pues ahora yo creo que ha llegado una Leticia un pelín más madura y vocalmente mucho mejor y con ganas de sorprender a mis fans y a mi público con otro tipo de temas, pues digamos, con letras mucho más profundas. O sea, puede haber letras de denuncia social y otras no, otras, pero no por eso van a dejar de ser tan comerciales y bailables, eso que quede claro, o sea, ¿vale? O sea, que serán letras más profundas, pero siempre comerciales y bailables y que con las que la gente se sienta identificada.
De hecho, a lo largo de tu carrera musical ya ha habido una evolución del estilo, supongo que te has ido adaptando a las nuevas tendencias y es un poco la intención de esto que nos estabas contando ahora.
Claro, porque, o sea, tú piensas que yo lo mismo te hago Titi come el toto, que es una canción muy fuerte realmente sexualmente y donde sobre todo la coreografía es muy fuerte sexualmente y no tiene nada que ver con el Langostino Rufino. O sea, que es una canción más bien cachonda, graciosa, divertida. Entonces, a ver, yo reconozco que componiendo soy muy, muy camaleónica. O sea, y tampoco tiene nada que ver con La puta ama, que es una canción de denuncia social total. Lo que pasa es que, bueno, siempre la verdad que la gente suele quedarse mucho más con las canciones graciosas y divertidas, pues más que nada porque son divertidas, ¿no? Por eso te digo que la verdad es un cambio. Y, por ejemplo, en este caso, pues ya te digo que es un temazo el que voy a hacer, que yo creo que va, vamos, yo creo que va a partir la pana, porque en cuestión de letra es muy empoderado para mujeres y en cuestión de ritmo, pues la verdad, es espectacular y sobre todo este tío, ya te digo que es el David Guetta de los remises en España, entonces es una maravilla que me haga un remis justo en este momento donde todavía no han visto la evolución con la profesora, ¿no? Entonces, pues yo creo que se va a juntar todo en un momento que es muy apropiado, muy, muy apropiado. Sobre todo porque, mira, tú a lo mejor dirás, bueno, ¿y para qué quieres perfeccionarte vocalmente si ya tienes 200 conciertos y todos llenos? Pues muy sencillo, porque cuando el público te da tanto, al final, pues dices, a ver, o sea, bailar a tope, sin problemas. Sentido del humor, el que queráis. Compongo. Y entonces, ¿dónde está mi talón de Aquiles? Pues mi talón de Aquiles está un poco en eso, ¿no? En no, por ejemplo, hasta ahora no haber sabido alargar notas o hacer vibrato, o sea, cosas que las hacen las grandes canciones, ¿no? Como puede ser Titanic o puede ser Eclipse Total de Bonnie Tyler, o sea, o Celine Dion, gente así, ¿no? Entonces, al final, yo es la gente que siempre he admirado. Y entonces, pues es que digo, no me puedo morir, o sea, sin llegar a cantar por lo menos el 50% de lo cómo lo hacen ellas. Y entonces en eso estoy. Entonces yo creo que se lo debo a mis fans, ¿sabes? Porque me han hecho un regalazo espectacular sin tener una gran voz, llenando todos los conciertos desde hace 3 o 4 años. Y entonces, pues es que es el regalo que les tengo que hacer, ¿no? No me queda otra, o sea, y entonces me apetece mucho. O sea, es un reto que yo profesionalmente y personalmente me he marcado. Bueno, y luego, por supuesto, esta gira la compaginaré con proyectos de tele que me salgan. Lo que pasa es que, bueno, yo estoy ahora mismo en una etapa donde me apetece mucho los proyectos top. Yo creo que ya he pasado la etapa más friki, la etapa de todo vale, ya la he pasado. Porque eso yo lo he tenido que hacer para cambiar de niños a mayores. O sea, todo tiene un porqué en la vida. Pero ahora quizás ya, o sea, el cuerpo me pide otras cosas, ¿sabes? Me pide programas más top, programas más exclusivos, o sea que no voy a, ni mucho menos, o sea, voy a hacer cualquier cosa que me salga para nada de tele, voy a coger poquito y lo más top, top, top que haya, y eso es lo que más me apetece, compaginarlo con la gira que tengo.
Y ya para acabar, es la primera vez en esta sala Sarau, pero no sé si habías estado antes en Badalona.
A ver, ¿sabes qué pasa? Que he estado en tantos sitios que es que, claro, ya me es difícil acordarme, ¿no? O sea, Yo estoy casi segura que en Badalona yo creo que ya he estado. No sé si he estado con algún otro espectáculo. Con este no he estado. O sea, pero a lo mejor hace 20 años, pues fíjate, estuve cuando presentaba para niños. Puede que estuviera en un concierto para niños, eso puede ser. Así que muchas ganas de venir, claro, con el espectáculo entero. Que no tiene nada que ver cuatro temas con el espectáculo mío entero. Un espectáculo mío, vamos, Madonna se queda en nada.
Pues muchísimas gracias y mucha suerte con este nuevo proyecto.
A vosotros, y os espero el verano dándolo todo, porque os va a encantar.
Doncs Núria, hem anat també a buscar persones assistents a aquest tardeo per saber si han vingut per la festa com a tal o per l'espectacle de la Letizia Sabater.
La idea va sorgir primer per anar de Carnestoltes, perquè era festa del precarnaval. Després el tardeo, i a més s'ha afegit amb un espectacle a Letizia, pues estupendo.
Bueno, avui a veure una llegenda que és la Letizia Sabater. Estem encantats que hagi vingut aquí. Tinc el record de veure la televisió quan era petit i avui ja la meva il·lusió era... Però en persona aquí a pocs metres i l'hem viscut.
De verdad que ha sido increíble verla. O sea, no es la televisión, es verla en persona, es un espectáculo.
Només, única i exclusivament per la Letizia. Sí, no coneixia ni el lloc. He vingut per ella. Fa un mes em van regalar una dedicatòria de la Letizia per el meu aniversari i tinc un sopar en ella, em sembla que a l'abril o al maig. Perquè no sé si sabeu que es pot comprar un sopar en ella allà a Madrid. I m'havia agradat i havia vingut aquí a conèixer-la abans.
Hem vingut amb una colla de singles, que són, i hem vingut per la Leti, perquè em feia gràcia de veure'l, i a més per la música, als 80, 90.
Doncs ja ho heu sentit, Letizia Sabater ha fet parada a Badalona enmig de la seva gira. El pròxim tardeo que se celebrarà a la Sala Sarau serà el 15 de març amb un convidat que segur que també coneixereu, com és King Africa.